Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
Bona tarda, us informa Marc Güell. El fiscal general de l'Estat es defensa i nega les acusacions al Tribunal Suprem. Álvaro García Ortiz ha reiterat que no va filtrar a la premsa un correu a la confidencial d'Alberto González Amador, la parella de la presidenta madrilenya. També ha justificat haver esborrat els missatges del seu telèfon mòbil. La sessió d'avui ja s'ha acabat i demà el judici quedarà vist per sentència. A Madrid, Dani Sáenz de Aja, bona tarda.
Bona tarda. Álvaro García Ortiz ha aprofitat l'hora que ha durat la seva declaració, on no ha respost les acusacions, per defensar la seva innocència i deixar clar que no va filtrar la confessió de la parella d'Ayuso. Reconeix que va conèixer esta informació, però després que alguns periodistes, i que ell es va limitar a ordenar un comunicat per defensar l'actuació impecable, ha dit, de la Fiscalia davant dels atacs de la presidenta madrilenya. També ha explicat que si va esborrar els missatges del seu mòbil no va ser per ocultar proves, sinó per protegir dades de tercers.
Sistemáticamente yo no hago o no permito que permanezca más de un mes en mi WhatsApp la información contenida en chat que pueden tener información profesional o relaciones profesionales. No lo permito y lo hago de manera sistemática porque si una vez no lo hago, los WhatsApps se acumulan.
Ara ja demà al matí el judici quedarà vist per sentència després dels informes finals de les parts. Dani Sáenz de Catalunya Ràdio Madrid.
Més notícies, Cèlia Forment.
Congressistes demòcrates dels Estats Units fan públics uns correus electrònics que apuntarien que Donald Trump sabia de primera mà les activitats del traficant de menors i delinqüent sexual Jeffrey Epstein. Segons aquests missatges, Trump hauria passat hores a casa d'Epstein amb una de les víctimes de la xarxa pedòfila el 2011. Washington, Oriol Serra.
Primer pronunciament aquest matí no vinculant des de la justícia europea a Luxemburg sobre l'amnistia el farà l'advocat general de la Unió Europea, Dean Spielman. Després de la vista del juliol i de setmanes d'estudi del cas, ha d'exposar les seves conclusions sobre si creu que la llei és compatible amb el dret europeu. Més en concret, aquest jurista ha de respondre als dubtes plantejats per una banda pel Tribunal de Comptes sobre l'aplicació de l'amnistia en la causa...
Aquesta
sobre
no és, doncs, la crònica d'Oriol Serra. Més coses, el Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes han acordat compartir de moment només les dades bàsiques dels programes de cribratge de càncer de mama, còlon i cèrvix. Aquestes dades xifren la població que ha estat convidada al cribratge, quin percentatge de ciutadans s'han fet les proves i els resultats positius detectats. Després de setmanes de bloqueig, la ministra de Sanitat, Mònica García, ha celebrat que les comunitats governades pel Partit Popular hagin acceptat finalment lliurar aquestes dades.
Los datos tienen que ser transparentes y la única manera de poder devolver la confianza a la ciudadanía es, como no, mostrando y teniendo transparencia y pudiendo analizar los datos. Hemos terminado haciendo lo que hacemos en todos los consejos interterritoriales, que es acabar poniéndonos de acuerdo en que la ciudadanía se merece la confianza de un órgano que tiene que trabajar por y para los ciudadanos y por y para los pacientes y para el Sistema Nacional de Salud.
Continua l'eufòria dels inversors a les borses. L'IBEX 35 marca un nou rècord històric i trenca la barrera dels 16.600 punts. Això significa que les empreses que cotitzen al selectiu espanyol han superat per primer cop el bilió d'euros. Li sumen la seva capitalització en borsa. Un dia més i ja són tres jornades consecutives, Madrid lidera les pujades als mercats europeus. El selectiu de la borsa espanyola ha pujat avui un 1,4% i acumula uns guanys del 4% en el que portem de setmana i del 45% des de principis d'aquest any.
Comença un dia nou sobre les teulades, veient com balla la foscor amb la matinada. La teva pell brillant com una estrella errant. Jo vull quedar-me a viure entre les teves mans.
Segons ha avançat Catalunya Ràdio, Oques Grasses farà un segon concert de comiat, però encara no se sap la data. El grup osonenc ha exhaurit en només 21 minuts les entrades que s'han posat a la venda a les 3 de la tarda per al concert del 10 d'octubre de l'any que ve a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. El grup osonenc ha fet història i s'ha convertit en el primer grup que, cantant en català, actuarà al recinte de concerts més gran de Catalunya. Els esports, Sònia Oleart, bona tarda.
Bona tarda, Marc. El Barça rep el Louvain de Bèlgica a 6:45 a la tercera jornada de la Champions amb transmissió de la TDG a l'antena de Catalunya Ràdio. Ja hi ha 11 de Pere Romeu per aquest partit. Rub Vilà, bona tarda.
Hola, bona tarda. El Barça jugarà amb Catacoll a la porteria, una Batlle, Irene Paredes, Maplion, Brooks a la defensa, Aitana, Laia Alexandri i Alexi al mig del camp, i al davant és on arriben les novetats, amb Vicky a la dreta, amb Graham a punta i amb Pina a l'esquerra. És a dir, que de moment Payor, que torna després d'una lesió, que començarà el partit a la banqueta. Ruth Vilà, Catalunya Ràdio, Estadi Johan Cruyff.
Gràcies, Ruth. El Barça de bàsquet, per la seva banda, visita el Bayern de Múnich a 9:15 amb transmissió, l'exclusiu digital, i el Manresa juga a la pista del Cluj romanès a 6:00 PM, un partit que ha de començar ara a l'Eurocup. Joan Laporta diu al matí de Catalunya Ràdio que la tornada de Leo Messi no està sobre la taula. El president del Barça assegura que no es penedeix de com va anar la sortida de l'argentí del club, tot i que va ser, diu, traumàtica. Laporta afegeix que voldrien fer l'homenatge més bonic del món a l'argentí. Sobre Lamine Yamal, diu que no està preocupat per la vida que porta i remarca que el club l'acompanya en tot moment. I en waterpolo, la Champions, Hannover Athletic Barcelona, 6:45 i 8:45, Marsella-Sabadell.
Fins aquí les notícies. Antara, l'oli nou, premiat com el millor oli de l'Estat. De la cooperativa Coselva, que celebra els 125 anys d'història a Castellvell del Camp, Vilaplana i l'Aleixar. Ja disponible, te'l portem a casa. Truca al 977-844-125 o entra a coselva.com. Antara, el bon gust de l'oli amb 125 anys d'arrels, força i impuls. Descobreix el nou tast d'orquestra de l'Auditori.
Per 25 euros podràs sentir el Llac dels Cignes de Tchaikovsky, la Gran de Schubert o el Concert per a Violí de Brahms amb l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya. I una introducció a càrrec dels homes clàssics de Catalunya Música.
Entrades a auditori.cat. Tot Barcelona és un gran districte cultural amb música, teatre, circ, dansa, exposicions, xerrades i cinema. Entra a www.districtecultural.barcelona i descobreix les propostes culturals dels centres cívics de la ciutat. L'entrada és gratuïta. Ajuntament de Barcelona.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT. A Assistència Sanitària som més de 5.000 metges a Barcelona compromesos amb la teva salut.
Som persones tenint cura de persones.
Nosaltres apostem per fer medicina real en un món digital. Assistència sanitària.
La dels metges.
Arriba la Fira de Tardor a Ocasión Plus. Fins a 8.000 euros de descompte amb més de 16.000 cotxes. Aprofita aquesta oportunitat única. Només fins al 16 de novembre. Estem molt a prop teu, amb més de 20 centres a Catalunya. Vine a Ocasión Plus. Ocasión
Plus. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
A Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Sentir el meu programa preferit és cuidar-me i començar el dia enriquint la meva microbiota amb el kèfir més deliciós també.
Activia Kèfir patrocina Que no surti d'aquí.
Vinga, Juliana Canet, bona tarda.
Bona tarda, Roger.
Marta Montaner, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Com va tot?
Doncs mira, aquí estem, no?
Sí. Ah, sí. Sí, sí.
Sí, que els dies van passant.
Això és el que dius quan no vols dir res. Aquí estem, jo ho dic molt últimament. Com estàs? Aquí estem.
No, aquí estem, ho dius quan estàs fatal.
Jo ho dic quan no tinc ganes d'explicar-li a l'altre si estic bé o malament.
Però quan no tens ganes de parlar, no dius bé i ja està.
Dius anar fent.
No, jo dic aquí estem com per tancar-ho. Estem aquí i ara.
Jo cada vegada sóc més dolenta amb aquestes converses petites. El que diuen és molt talks. Aquesta conversa d'ascensor és que em costa molt i em poso molt estranya. O sigui, jo crec que l'altre té una percepció de mi de que sóc una persona realment molt estranya, perquè és que no ho sé fer.
És que hi ha un petit problema general en la societat que la gent no les sap tancar. És a dir, com estàs? Bé, i tu? També. Ja està. Marxem.
I de vegades tu saps que l'altre també vol estar en silenci. No és obligatori parlar.
Tothom vol marxar.
Tothom vol marxar, tothom està incòmode.
En fi, passem un...
Està molt cansat, en Roger. Sí, en Roger, pensem... de fet, avui ha tingut...
Estic fent un baixón molt gros.
No. Un matí molt delicat ha tingut, que ens enviava uns missatges que per mi era com si l'haguessin hackejat. Dic, s'ha equivocat.
Està molt atabalat.
Estava molt inquietat per si algú d'aquesta casa s'havia divorciat.
M'havia donat la sensació que una persona...
Qui.
No, home, no diré pas el qui. Una persona...
Un que té un programa important casa.
Aquí... No sé per què, dintre el meu cap sabia com... Bueno, havia entrat en el club dels solters.
I no és veritat. Cosa que t'aniria bé, perquè voldria dir que la seva dona entraria al club dels solters i a tu t'agrada una mica la seva dona.
És a dir, em pensava que havíem de fer carnets nous. I res, estic molt cansat i he dormit.
Com que estàs compaginant la feina del que no surti amb la feina de portar al club de solteres...
Porto al club dels solters i ja sabeu...
Estressat pels carnets.
No, i que els plastifico jo allà a casa.
I què dones de regal quan entren al club? Una bufanda?
Ah, Marta, això és secret.
No, això...
No, digueu-m'ho.
Regal sorpresa.
Ai, va.
És personalitzat. Marta, si mai t'arriba el moment...
Que Déu no ho vulgui.
O sí, bueno, el que sigui, veuràs que faig un detallet a mà.
I si ja no ets solter? Sempre seràs solter? Això vol dir que tu sempre seràs solter?
Jo hauré de buscar a qui deixar-ho, si se m'acaba això.
Clar, a qui li passaries el relleu?
Si en Roger deixa de ser solter, serà molt bèstia.
Això sí que serà una placa tectònica, nena.
Bé. No seria una placa tectònica,
no.
Seria com quan va fer-se el món. O sigui, és com
un Big Bang.
Sí, és una era nova,
no
totalment.
No donaré tanta importància, sisplau. No. Va, ahir ens va enganxar el programa amb una notícia que publicava El País, que era la confirmació de la separació dels Javis, un tema que segueix tenint ressò amb l'orientat del programa, perquè ens heu enviat molts whatsapps, ens deien, teníeu raó amb allò dels Javis, perquè aquí se n'havia parlat, no ho teníem 100% confirmat.
Sí, al setembre en van parlar, sí.
Però se'n parlava, ho vau dir primer que ningú, ens deien, i també oients que ens constaten que feia temps que per Madrid es comentava que les coses no anaven bé, perquè ens diuen, amics de Madrid em comenten que se'ls solia veure despendolats, és a dir, cadascú pel seu costat per molts llocs.
Despendolats, mola.
Me l'he apuntat al diccionari de matapalles, despendolats.
Despendolats, és molt genial.
Les noves paraules que estem aprenent.
I n'hi ha molt, de despendolat últimament, de gent que dius, realment, a mi, jo ho deia una mica en castellà, no saps on dar-la. Sí, aquella gent que la veus pel carrer que dius...
No, és un desvagat. No ben bé, eh?
No, perquè sí que hi ha un punt de... O sigui, el desvagat té alguna cosa com d'un passeig sense intenció. I aquí hi ha sempre un punt d'intenció. Potser la persona tampoc ho té molt clar. Però de dir, què busques?
Ahir, no tens tota la roda del món. Ahir, mentre esclatava aquesta notícia al País i tothom parlava dels Javis, jo m'imagino que ells dos van tenir un dia molt, molt complicat i sabem que un d'ells es va abadir perquè així ho ha compartit al seu Instagram.
Exacte, Javier Calvo ha publicat just avui al matí un Instastory compartint el cartell d'una pel·lícula que està sent molt comentada i, de fet, jo crec que hauríem d'anar-la a veure tots plegats junts, Los Domingos, que és d'aquella noia que va fer amb Cinco Lobitos. La vas veure amb la Laia Costa, una actriu catalana fantàstica.
Molt bona, sí. La pel·lícula.
Sobre maternitats, doncs en aquest cas explora la crisi d'identitat d'una noia que ha de decidir quin camí vol prendre la vida, aquest moment que a tots ens arriba en algun punt i que sempre et posa una mica entre l'espasa i la paret i que després potser et dura per sempre. Perquè jo encara tinc la mateixa sensació des dels 16 anys que més o menys has de començar a escollir, que jo estic igual. Aquests silencis és perquè vosaltres digueu la vostra, compartiu.
És que tu l'has vista, no? Jo no l'he vist.
No, però Marta, ara estem parlant, ja, ara estem agafant el tema de la pel·lícula per parlar de nosaltres.
Jo estava més un altre lloc aquí, també
sí,
t'ho reconec.
El cas és que ell va anar a veure aquesta pel·lícula, en Javi ho ha compartit als seus Instastories, i ens ha dit, ahir, amb tot el jaleito, vaig anar a veure aquesta bellesa que em va fer oblidar per un moment del món. I fins i tot afegia una pel·lícula complexa i verdadera sobre com prendre decisions difícils i seguir el teu camí, que per mi és...
Uf, ho és tot, això.
O sigui, primer de tot estàs confirmant la notícia de la teva separació.
Sí.
Perfecte.
Molt bé, sí.
I a banda, ens estàs fins i tot dient... No sé si ha estat ell que ha deixat la relació, però que com a mínim tu estaves dins de prendre aquesta decisió i per això parles
que hi ha hagut un consentiment, que no és el deixat.
No.
És a dir, això queda claríssim.
I per això parles de prendre una decisió difícil, que segur que devia ser molt complicat, i més després de 13 anys de relació...
Llarg.
Que potser l'han pres a l'hora, eh? Això no ho sabem.
Sí, com deia en Roger, aquella tirita que al final porta 8 anys al teu braç i cau sola.
Sí, exacte. Sí.
Allò a la piscina, saps?
Sí. Te la trobes allà flotant.
Quin fàstic. Després l'altre quan se la troba.
Ex.
I ja està, és això.
No.
Jo m'he quedat sense saber si vosaltres encara us persegueix aquest dubte vocacional.
De què fem la vida?
Més enllà, és també el buit de l'existència.
Cada dia.
Jo no.
Cada
jo saps què passa?
Persegueix.
Que sé que hi és, però no el miro, aquest buit. Jo vaig fent com un cavall, mirant et diré que no la setmana a setmana, sinó dia a dia.
A 10 metres vista i prou,
per no
entrar bancades.
Puc mirar més enllà. La gent, què podràs fer? Podràs fer alguna cosa el 15 de gener? No, no ho sé. No ho sé, és que prefereixo veure què passa aquesta tarda.
Creus que també això és una qüestió de la maternitat?
Absolutament. Sí, sí, és això.
Vull dir, la Marta d'abans de ser mare sí que potser tenia més aquest neguit existencial i ara, com que estàs molt ocupada amb papilles...
Correcte. No estic fent papilles ja, Juliana. Eh? Que la meva nena ja menja arròs, menja bròquil.
Sí, sí, sí.
No, tant, no,
però... Això és una expressió que tota la vida faràs papilles tu ja.
No és veritat?
Sí, perquè tota la vida tindràs un ésser humà que és responsable teu.
Ah, no, i tant.
Com va dir la meva mare quan et vas quedar embarassada.
Patiré tota la vida.
Ara ja patir per sempre.
Sí.
Més enllà dels Javis, un altre dels noms propis de les últimes hores és el de Belén Esteban. Hem rebut una allau de whatsapps al 677-27-1058 amb el vídeo del moment en què ahir la Belén dedicava unes paraules a la Juliana arran del tema de la Rosalia i l'Escolania. Llavors, Juli, n'he seleccionat uns quants dels molts que han enviat perquè et diuen... Hi ha el vídeo de la Belén Esteban dient que Catalunya és Espanya per contestar els comentaris de la Juliana. Bon dia, equip. Aquesta senyora sí que no sap el que diu Juliana, presidenta. Una altra. I que tracti de senyora la Juliana. Que veu que et diu senyora,
diu senyora
Juliana.
L'has vist el vídeo, no, tu?
M'ha costat, però al final l'he hagut de veure perquè...
No hi havia altra.
Bueno, perquè és que com que m'ha assetjat...
Tothom, a l'Instagram el tenim rebentat, també.
Ah, sí, sí, el WhatsApp, sí, també.
Però que, a més, jo agraeixo molt el gest de l'orientat, però que penso... Ja l'he... És a dir, és evident que ja l'he vist. No me'l tornis a enviar.
Sí, 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 sí.
Que ho fan amb bona fe, eh? Però... Sí.
Aleshores, molta gent que ens ho ha enviat. Jo no sé si tu vols fer algun comentari respecte a aquestes declaracions.
No.
Vaja, doncs ja està.
Jo tinc ganes de parlar d'aquest tema perquè s'han anat afegint noves capes als teatres, el primer de tot.
Quin bon ganxo.
Molt bé. És que el nivell està tan baix que és esperpèntic, eh? Senyora, Catalunya està en Espanya. Ni tan sols era aquest el tema del vídeo. Vull dir que Catalunya podria estar a Espanya i tu estàs a favor de que potser l'Escolania hauria... Ei, ja està.
15 de... Bueno, 15. Aquest dissabte, al Teatre Victòria, tots els detalls...
Sí, és ja,
els
eh?
És ja. I sort que ho tenim bastant a punt.
Hi haurà coseta fresca i coseta més vintage.
Com sempre.
Una mica de varietat en el menú.
I, per cert, ja parlant de polèmiques... Ai. Tenim una última hora sobre la polèmica entre Maria Pombo i Laura Escanes.
Clar, recordeu que teníem una guerra oberta entre totes dues perquè la Maria Pombo va assenyalar la Laura Escanes d'haver rigut amb un acudit de les seves polèmiques declaracions sobre la lectura.
Que és una batalla inusual, perquè normalment aquestes baralles entre influencers es fan, diguéssim, en privat. No acostumen a transcendir, no ens acostumen a arribar. Però aquest ha estat de cara a la galeria absolutament. Ningú s'ha tapat. Tot i que per un moment, fa ben bé una setmana... Us he de dir que semblava que podíem estar davant d'una treva. Més que res perquè la Laura Escanes va fer un petit gest des del seu sofà rosa i va fer m'agrada una publicació de la Maria Pombo. Déu sap que els m'agrades mai són gratuïts en aquesta casa i que si el fa sap que es comentarà, que es dirà i que serà llegit com una mena de pont.
És un alto al foc, ni que sigui.
Sí, ni que sigui per uns moments, perquè... Tot plegat era un m'agrada una publicació de la Pombo sobre una festa de Halloween, on, per cert, sembla que també podria haver-hi anat la Gemma Pinto, millor amiga de la Laura Escanes i també estreta, coneguda, col·lega...
Companya.
Companya de Maria Pombo.
Està ben bé al mig, la Pinto.
Està molt al mig. En Marc Andreu no li va preguntar per
I
això.
I ella va dir que era imparcial i jo pensava que imparcial significava una cosa que no significa en absolut. Que era com aprendre que significa bon dia. Saps? Com si jo tota la vida hagués dit bon dia per anar a dormir. Tot al revés. En fi, potser per això la Laura va posar m'agrada a la publicació de la Maria, perquè sabia que hi havia la Gemma entremig. Potser la Gemma aquell cap de setmana va fer una mica també aquest paper...
D'intermediària, sí.
D'intermediària.
Molt bé.
O potser senzillament aquell dia, allà, estirada, amb aquelles mascaretes que es posa la Laura Escanes en el seu sofà, amb tota aquella casa de colors que sembla que visqués Disneyland París, mira, va dir, saps què? Deixem la guerra de banda.
What is over?
Fins ara!
Hòstia, noia.
Perquè aquest gest, aquest m'agrada públic, per mi queda anul·lat absolutament en el moment en què la convidada d'aquesta setmana del podcast de Podimo de la Laura, Entre el cielo y las nubes, és l'influencer italiana Alicia Campelo.
Me duele mucho que se haya podido pensar algo de él que no es, porque siento que ha dedicado su vida enteramente a hacerme feliz. Cuando un día tengas 25 empleados con 30 años y factures...
La Campelo és la parella actual del futbolista Álvaro Morata, que és l'exnòvio de la Maria Pombo. A veure, és veritat que, en principi, ells tenen bona relació. O sigui, la Maria Pombo ha parlat algunes vegades de la família Campelo Morata.
Quan es van separar, després quan es van tornar a juntar.
Exacte, i sempre ho ha fet en bons termes i, en principi, tenen més o menys una cordialitat. Algun punyal se'ls ha escapat, però en principi tenim les aigües calmades, és veritat, no tenen una guerra oberta, però és veritat que és un moviment també estrany per part de les Canes, tenint en compte que la Laura i la Maria estan en un punt molt, molt tens. Fins al punt, us ho recordo, que la Marta Pombo, la germana de la Maria, va deixar de seguir la Laura, i al revés, a Instagram. Mira, potser aquesta entrevista amb la Litchi Campelo no significa res, però per mi és una manera de la Laura de dir-nos que li sua absolutament què pensa la Maria Pombo d'ella. I jo me n'alegro. I en tot cas, estiguem pendents, perquè d'aquí poc serà l'esdeveniment de Nadal de GHD, aquesta marca de planxes de cabells. I és un esdeveniment on 100% les dues ja hi assistiran, la Pombo i les Canes, perquè són les dues cares de la marca. A veure com va aquesta interacció.
Jo crec que quan et trobes físicament amb algú que t'has enfadat a través de les xarxes, és més fàcil fer les paus que no pas que continuï la guerra.
No ho sé.
En el meu cas, almenys, que no pensaria... Som...
Depèn del gros que sigui l'esdeveniment, jo crec.
Jo estava pensant també en la Dulceida, que és una persona que també ha tingut una polèmica amb la Maria Pombo, i ella va intentar remar molt a favor de matar la polèmica.
Va fer el contrari que la Laura Escanes.
Que la Laura Escanes. I penso si elles dues deuen haver parlat. Si la Dulceida també, amb tot el bagatge que té, i com a reina, no?, o pionera de les influencers a l'Estat, li ha donat algun consell a la Laura de dir, tia, per qui no?
I en privat?
No ho sé, perquè elles dues tenen molt bon rotllo.
Que hagin parlat elles dues en privat.
Qui? La Maria i la Laura?
Jo crec que sí. Jo crec que també.
Ara, no sé en quins termes. Jo ja us vaig explicar que havia escrit a la Laura dient Déu meu.
Encara no t'ha contestat?
Hem parlat d'altres coses. Ella està molt atenta últimament, em pregunta molt com em trobo. A més a més, bueno, es va trobar el meu exnòvio al carrer. Vull dir-te, bueno, i ho segueix tot, perquè ella fa 15 hores al mòbil, de veritat les fa. Sí. Llavors, ella, jo guinyo una mica l'ullet i ella se n'adona. Vull dir que hi ha estat molt present aquests dies, però sí que el tema de la Maria l'hem deixat de banda. Jo ja vaig
tema tabú, eh?
Que ella no volia parlar-ne pas.
Parlant de les Pombo, la mitjana de la família, que és la Marta Pombo, va concedir una entrevista la setmana passada a un podcast i les va dir molt grosses.
Mira, això va ser el podcast d'Actuality. És una conversa que s'ha fet bastant viral. Ens l'heu passat molt a través del 677-27-1058 i no sé si l'heu vist. Jo sí, una horeta.
Jo he vist fragments i hi ha només l'actitud que té la Marta.
No me'n parlis.
Super com agressiva, que se la veu...
Passiva-agressiva.
Vol dir que està tensa parlant allà i sabent que segurament això generarà conversa, que potser li portarà odi, etc. Però llavors no hi vagis. Si has d'estar en aquesta actitud, no hi vagis.
O controla't, no?, si saps que tot es criticarà. Vaja,
però després les diu molt grosses i li és igual. Vull dir que
llavors...
estàs
aclarir. Mira, hi ha molts titulars polèmics en aquesta entrevista que no sé si es va gravar abans de la polèmica amb la Laura Escanes o després. És a dir, ni idea del moment de la gravació. Però diu la Marta que ella mai entra a comentar polèmiques, perquè així d'aquesta manera evita que es facin massa grosses. Bé, doncs jo crec que sí que hi entra, com quan explica que va tenir-ne una sobre sostenidors i força de gravetat.
Yo el otro día, por ejemplo, se urgió una polémica, es que ni me enteré porque es que no le doy chance por decir que si no quieres que se te caigan los pechos, que lleve sujetador para dormir. Y ya, bueno, bueno. Igual hay mujeres que abrazan sus pechos caídos y el pasar del tiempo, y fenomenal. Igual yo no quiero verme así, y también está fenomenal.
És a dir,
fenomenal.
Jo, Marta, de Marta a Marta, et puc dir una cosa, i és que no és compatible dir jo no entro a les polèmiques, perquè ella es defensava dient no, quan vaig fer aquell comentari, després la gent em preguntava i deia quina polèmica, quina polèmica. No és compatible amb aquesta resposta que acabes de concedir en aquesta entrevista. Amb aquest to, no?, de burlant-te de tota la gent que decideix tenir els pits caiguts.
Escolta'm una cosa, i que no és una polèmica que sorgeixi perquè la Marta ha donat una opinió amb la que pots estar a favor o en contra.
És que hi havia coses científiques pel mig, també.
Aquí hi ha ciència, hi ha medicina, i més enllà de tot el discurs de pressió estètica, d'ideologia... Sí. És que aquí estàs parlant d'una cosa que no en tens ni idea perquè no ets expert en la qüestió.
punt. I potser estàs dient una cosa que és falsa. Que és que dormir amb sostenidors farà que tinguis les tetes a sota de la clavícula tota la vida. No, quan tinguis 80 anys, jo crec que per molt que hagis dormit amb sostenidors, no tindràs les tetes sota de la clavícula.
Tot fa patir moltíssim en aquest podcast. I un altre moment molt comentat és aquest sobre política.
¿A quién votaste en las pasadas elecciones?
Al PP. O sea, no voy a ir de lo que no soy. O sea, que todo el mundo lo sabe.
¿Y no crees que la política es un poco como el fútbol? En plan, que si naces del PP o de derechas, vas a seguir siendo de derechas toda la vida, y si naces de izquierdas...
Sí. Un poco sí. Es verdad que yo, de repente, ¿cómo se llamaba el...?
Albert Rivera.
Eso, Albert Rivera. Ya no me acuerdo.
Sabía que ibas a decir eso porque yo le voté.
Claro, que de repente un Ciudadanos me parecía salirme un poquito de pero no funcionó.
És que era d'aquestes que es creia supermoderna i superprogre perquè votava Ciudadanos, escolta, en comptes de PP com els seus pares.
Ah, voti el que voti, m'agrada molt que ho expliqui, perquè
sí,
la gent mai ho explica què
voten. Mai ho expliquen. Jo l'únic dubte que tenia amb elles era si era PP o Vox. Ja m'ha quedat clar, no? M'ha quedat clar, ja està. L'altre és que, al contrari del que diuen ella, la política no va injectada per sang. Llavors, la Lucía pot haver votat Vox. M'entens? Vull dir que aquest plural... La Marta sabem que de moment ha votat
sí,
el PP i Ciutadans.
Les altres.
Les altres, vés a saber, cadascú qui fa el seu camí. Sí, potser la Maria vota Podemos.
Potser sí.
T'imagines? A mi això em sorprèn. A mi això sí que em deixaria... A mi em desmuntes. Em trenques.
És la cosa més surrealista que podria passar.
Que en algun moment hagi votat Podemos, jo tampoc ho descartaria.
No, no, no.
Tu no coneixes
darrere la Maria.
Sí, no, és veritat que no les coneixes. És que
la
encara
Maria
no els hi poses cara.
O sigui, la Maria Pombo és una persona
es
que
va
més
casar
enllà,
amb l'Himne d'Espanya, eh?
Que i més enllà de cada 12 d'octubre penjar un incestor i recordant que és 12 d'octubre des de la manifestació per la hispanitat, ella, l'última posició política que va fer com a gran acte, més a més reivindicatiu seu, de dir, mira, mullo perquè és important, perquè sóc un perfil públic...
Amb la llei d'amnistia.
Va ser amb la llei d'amnistia dient que Espanya era una dictadura i que el que estava fent Pedro Sánchez era de...
Potser sí que Podemos no és el seu partit.
Potser no acaba de ser.
En cap moment de la
Deixant
vida.
La política a una banda, en l'àmbit més personal, la Marta Pombo, que recordem que és la germana mitjana de la Maria, també deixa anar més titulars potents. Per exemple, sobre el seu primer casament amb aquell nòvio que espero que recordeu, el de tota la vida, que es deia Luis, que vam dir aquí, el vam batejar amb el nom del surfero descalç.
Sí.
Com oblidar-lo?
Com oblidar-lo?
És impossible que no et quedi dintre.
I amb qui compartien també aquella empresa de moda que va acabar desapareixent amb aquell deute de 17.000 euros, sí, que es deia Tipitén. I d'aquí va acabar divorciant-se 12 mesos després de la boda.
Es que yo no me quería casar. Ahí estaba el problema de todo. Yo no me quería casar.
O sea, tú el día de la boda estabas rayada.
Yo no me quería casar. Yo sabía que no iba a funcionar, pero yo ya estaba, yo no sabía en ese momento que ya tenía depresión, evidentemente no, ni me lo planteaba, no iba ni al psicólogo, pero yo estaba en un punto de piloto automático y de que sabía que las cosas no iban a funcionar porque mi ex y yo habíamos tomado caminos diferentes, o sea, éramos personas diferentes a cuando nos conocimos, pero yo estaba en un momento mental tan rota que era incapaz de tomar decisiones.
Molt interessant.
Va ser molt sonat allò, eh? Perquè els dies previs al casament, que ens hem de situar l'any 2019... van començar a córrer molts rumors que van resultar certs sobre que en Luis li havia fotut les banyes diverses vegades amb moltes noies.
És que no eren només rumors, és que ja eren vídeos,
sí,
fotografies...
En una època, discutint-se...
En aquests vídeos d'àvies fetes a mi que semblen reals i després fan la voltareta, no existien. Vull dir que no hi havia confusió.
I al final es van sumar moltes coses i sí que es van divorciar. Llavors, al cap de poc, la Marta Pombo coneix l'altre Luis, que és el d'ara, en Zama, que és aquest basc moreno altíssim, que acabaria convertint-se en el seu segon marit i el pare de les seves tres filles, que són la Matilda i les Bessones, la Maria i Candela.
Que és el noi que va demanar un globo mentre plovia moltíssim i després va penjar l'Instastory donant-li una propina.
El xaval se lo merece.
El xaval se lo merece. És que és un altre món, a mi em fascina. És com mirar Alicia al País de les Meravelles.
Per mi és el National Geographic.
Sí, que passen tot de coses que mai passarien en el teu món.
I en el meu entorn això no passa mai. No sé, és que són realitats molt diferents. Llavors, aquestes tres nenes que tenen, la Matilda, la Maria i la Candela, les han ensenyat al món des del primer dia amb un parenting de manual i es veu que reben comentaris sobre el seu aspecte físic, sobretot la Candela, que només té un anyet.
Tiene una pequeña simetría facial que es que,
sí, pero...
sinceramente, me la pela porque es algo físico.
No, pero y eso se va, es porque... porque
estuvo aplastada, claro, durante un parte del desarrollo en el embarazo. Claro. Ahí encajada. Como la neuróloga, la neuropediatra me ha dicho que neurológicamente está fenomenal y que es algo físico, digo, pues ya está.
Pero con es el tiempo se va o se puede quedar, no se sabe.
No se sabe. Es que me da igual. Voy a criar a niñas de verdad muy fuertes y seguras de sí mismas. De que si alguien se ríe de ellas por cualquier aspecto físico, les voy a enseñar que el problema lo tiene el otro, no ellas.
A veure, moltes coses aquí. Per una banda, estem molt a favor d'aquest discurs d'empoderament, no? D'acceptar com som, de no opinar ni criticar, important, els cossos dels altres, i que tota aquesta gent que es fica amb el físic d'una nena petita s'hauria de posar davant d'un mirall i s'hauria de fer mirar.
Home, són molt malalts.
Molta estona. I l'altre punt per mi és que aquests comentaris cap a la Candela no venen de l'escoleta de les nenes, no venen del carrer, que serien escenaris menys controlables, sinó que venen d'Instagram, venen de les xarxes. Els han fet seguidors de la Marta Pombo o gent que ha vist les seves publicacions amb centenars de fotos que ella i el seu marit han penjat des del seu naixement. Elles les han exposat a les tres, també als seus nebots. Les han posat en un aparador perquè tothom pugui dir el que vulgui. I aquestes nenes, les tres, o sigui, no parlo ara de la Candela, parlo de totes les Pombo, un dia seran grans, tindran xarxes i podran veure unes petjades digitals gegants, com el monstre de les neus, les seves, i que en cap moment van consentir. I la bona notícia aquí és que sembla que el govern espanyol vol regular aquesta polèmica. Ja veurem com serà això. Però com mínim hi ha una intenció de regular-ho.
I que podran veure tots els comentaris que la gent ha deixat sobre elles. Vull dir que aquestes nenes d'aquí 15 anys, quan tinguin mòbils, si en tenen, podran veure tot això. És molt
engarrifós.
Més enllà de totes les perversions que pot passar quan publiques... Bé, és que...
Bueno, és que té tantes arestes, també.
Tantes que...
No, que no això és només la punta de l'iceberg. Ja sabeu que a mi aquests temes m'encenen una mica. I el que sentirem ara... Això sí que em fa empipar, eh? Perquè la Marta Pombo diu que, en aquesta entrevista, en termes de criança, hi ha coses que només poden fer les mares. Pura biologia, diu ella.
És muy jodido mentalmente, además para una madre, porque yo en un padre no lo veo. No. En un padre tengo que... Pero él no llega a pensar en plan, no estoy pasando tiempo con
no.
mis hijas.
Es, pero es que eso es biológico. Madre. Es que es biológico. Ahí no podemos entrar a juzgar al hombre y a exigir que sea igual que nosotras. Es que es biológico. Yo lo noto con Zama, con mi marido. Le digo, somos equipo. A ti igual no te sale, tú no escuchas un llanto y piensas que puede tener fiebre. Eso es nosotras, biológico. Pero si luego hacemos equipo y me ayudas en otras cosas, pues genial. Pero es que es biològic, està dentro de nosaltres.
Hòstia, si mai tinc un fill, se'm morirà.
Entre el tema dels sostenidors i això, ella és experta en ciències naturals, ho toca tot, totes les arestes. Fliparà quan sàpiga que existeixen pares solters, pares...
Els nens sobreviuen i són estimats i els cuiden.
Bueno. Jo entenc que ara mateix hi hagi confusions sobre si estem al 2025 o al 1950.
A la Marta li han desaparegut les cremalleres, a la Pombo.
Ho entendria, sí. Tots som amics, ara. Es veu que els factors socials, culturals, heretats de molts anys de masclisme, de sobrecàrrega, de cures, de tantes dones, no hi tenen res a veure amb això de... És biologia. I es veu també que si la meva filla plora la nit, jo sabré que té febre, mentre que el meu home, que es despertarà igualment, perquè el plor d'una criatura fa molt soroll,
que desperta fins i tot els veïns que no tenen res a veure amb aquella casa.
Exacte. Doncs es veu que... Biologia impossible.
Es veu que ell no. Que ell no tindrà aquesta intuïció que potser li passa alguna cosa. Que, per cert, també davant el dubte, el que funciona millor, ja et dic, és la ciència, que és posar-li un termòmetre. I fins on jo sé, ell també el sap col·locar a l'aixella de la meva filla. I per no parlar, com deia Juliana, tu, d'altres models familiars on no hi ha una dona, on no hi ha una mare. Què passa quan hi ha dos pares?
És que, clar, per ella deu ser...
O quan hi ha un de sol. A part que no només és aquest contingut del discurs en si, sinó el to amb el que el defensa, amb aquesta vehemència, com si tingués la veritat absoluta i no hi hagués cap debat possible. Com si estigués per sobre del bé i del mal, amb la possessió de la veritat. I aquesta cosa passivo-agressiva que porta, bé, tota l'entrevista així.
En el podcast tampoc ningú acaba de repreguntar ni
aquí sembla
ni
que hi ha una... A veure, estan molt alineades les noies del podcast amb ella,
semblat, pel
però
que he
en aquest moment de la culpa de la mare i que per què el pare no la té, sembla que hi hauria una divergència de les poques en tota la conversa. Però clar, ella també ho defensa d'aquesta manera que jo entenc que et puguis fer petita.
Clar,
a veure,
clar,
que dius, i que les entrevistadores són terribles, o sigui que aquest és un podcast...
Són coses més de rifos. Sí, a mi m'ha costat, jo confesso.
Sí, i que potser hi ha gent que li encanta, però a nosaltres no ens acaba de funcionar.
I sobre qui ens pregunti, llavors per què parleu d'elles? Doncs justament perquè de vegades les fake news cal desmentir-les. I aquest discurs, malauradament, està molt extès. Llavors, crec que també és deure de la Ràdio Nacional Pública poder-lo desmentir.
I que aquesta noia té un milió de seguidors, que no és una senyora anònima...
No estem parlant d'una persona amb 200 seguidors, no.
I que el problema és que hi ha molta gent que no li grinyola res d'aquesta entrevista.
Digue-ho, reina.
Està bé donar aquesta visió crítica.
Que natural és la Marta Pombo, molt bé. Sí.
Exacte. Bé, ara farem una pausa molt breu i a la tornada saludarem en Jaume Miranda i per una banda sentirem els propietaris d'una botiga de Barcelona on hi han estat llogant roba últimament, famoses com Karol G o Rosalia. I també tots els detalls, avui sí.
Ah, sí?
De John Travolta a Catalunya.
Visca!
A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
Comença bé el dia amb el nou Activia Kéfir. És boníssim. Amb llevats de kéfir i probiòtics naturals. Deliciosament bo per la teva microbiota. Activia.
Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
Jaume Miranda, molt bona tarda.
Bona tarda, com va?
La Marta et porta el tema dels auriculars, veig. Porta sí, la producció.
Passa, ja, no passa res. No, a part, li volia enviar un missatge, en Jaume.
Ah, sí? Quin missatge?
Públicament, vols dir?
Sí, perdona, volia llegir un WhatsApp.
Sí. Ah.
Ara ja és una qüestió de respecte, ens diuen. Primer, un hola. Ara ja és una qüestió de respecte. Sisplau, que en pobre Jaume Miranda parli de John Travolta.
Sí. Tot orelles.
Bé, vos demanareu que foten John Travolta a Catalunya. I doncs bé, vos puc informar en exclusiva que està aquí per motius laborals. Està rodant un film que se titula Black Tides, que vol dir marees negres en català. I atenció, és una pel·li sobre orques assassines.
En Roger està dins ja,
A mi m'agraden moltes desastres naturals amb animals assassins, eh?
Sí?
Sí, a mi això m'agrada moltíssim.
Ai, és que sempre sorprèn, Jaume. És com allò del Sharknado, és això?
Oh, Sharknado és boníssim, obra mestra.
És obra mestra, eh?
I la Dan O'Kane.
Ok. Clar, jo estic totalment a les antípodes de tot això. O sigui, a mi ja, quan hi ha taurons que es mengen a persones... Quina és aquella que hi ha un monstre també gegant?
Ah, no, Megalodon.
Godzilla.
Mira, Godzilla.
Vaig anar a veure Megalodon 2 tot sol en el cine perquè ningú me volia acompanyar.
Normal.
Vos jur que per mi Vertigo de Hitchcock és més fluixa, sincerament, vols que te digui. Vos he de dir que aquest thriller consta de producció espanyola a càrrec de Nostromo Pictures i la dirigeix el finlandès Reni Harlin, que ha fet grans obres com La jungla de cristal 2 o Deep Blue Sea, que també és de taurons assassins. En Travolta va arribar a principis de novembre amb el seu propi avió.
Hi ha gent especialitzada realment amb aquest
tipus
aquí
de producte. I que aquí saben que no tenim orques normalment, no? Que no ha de ser gens fàcil.
No, havíem tingut una, no, aquí, als anys 90, que se'ns la van emportar.
Però estava en un zoo, Roger.
Jo parlo del mar, Roger.
Ah, perdona, el mar i l'Ani, sí.
Perdona, sí, home, sí. Home, no, a Pals no hi ha cap orca.
Màxim et trobaràs alguna tonyina si una mica desorientada.
Sí, alguna carpa grossota, però orques no. Perdona, ja.
Bé, en John Travolta va arribar, com dic, a principis de novembre amb el seu propi avió, perquè vos record que és aviador, a part d'actor. I com que s'estarà varis dies per aquí fins a final de mes, dorm a una casa, concretament per la zona de la comarca d'Esgarraf, que inclou Sitges, Garraf pròpiament dit, Vilanova, no diré exactament el lloc, però per allà està en John Travolta i suposo el trobau, no vos sorprengui. Ara, què més sabem d'aquesta peli?
T'acompanyem en aquest viatge, Jaume. No?
Això t'interessarà molt.
Ens estem posant avui culturals, eh?
Sí. Aviam, apuntarem.
Sabem que Black Tides se va començar a rodar per setembre a Gran Canària i la producció ara continua a Catalunya. Concretament, vos puc dir que en John Travolta està rodant aquests dies en el Parc Audiovisual de Catalunya a Terrassa, és a dir, que ara mateix, en el mateix recinte, hi ha en John Travolta, Operación Triunfo i Zenit.
Déu meu.
Déu meu.
Que no es creuin el Miqui Núñez, la Noemí Galera i el John Travolta.
I en Cubino. Allà al menjador, perquè hi ha un menjador compartit, em sembla, no?
En hi ha com un menjador compartit, clar, no sé on dinar en John Travolta, però m'agradaria pensar que està amb una Roser cantant foc ara mateix en el Parc Audiovisual. També vos puc dir que en John Travolta no està sol en aquest projecte audiovisual, també hi participa la seva filla Ella Blue, que segur que també és actriu, i l'actriu Melissa Barrera, que és de la saga Scream. No sé si sou molt seguidors de la saga Scream, però és una gran actriu molt reconeguda en el cinema de terror. Però atenció, alarma pop, perquè també hi participa el nostre estimat Álvaro Mel.
Estem connectant, eh? Ara sí.
Perquè és veritat que amb la filla Ella Blue i tot, ja estàvem una mica fora nosaltres.
Álvaro Mel, senyor Castillo.
Sí, influencer actor, com tu bé dius, l'estimem moltíssim, és una persona molt apreciada en aquest programa perquè és la parella de l'actriu Anna Castillo i té un petit paper en aquesta pel·lícula, concretament, deixeu-m'ho dir en castellà perquè m'agrada molt la paraula, fa de grumete, que és grumat en català, crec, però és que grumete trob que té un altre...
Que vol dir que està allà dintre del barco,
samarreta de ratlles, no?
Sí, sí,
de
i dalt del pal, no?
I sí,
el grumet.
Com de mariner local. Sí, mariner local.
O escombrant, no? Netejant, també.
No pot ser dir exactament què fa perquè no m'han filtrat tanta informació. Ara, de cop, us interessa molt aquest rodatge.
Ja t'hem dit. Nosaltres, al moment on sona el nom Álvaro Mel, connectem.
Bé, en Álvaro Amell també està rodant a Catalunya aquesta pel·lícula, però també va estar rodant sa part a Gran Canària, i de fet vos puc dir...
Ara entenem els viatges de l'Anna Castillo a Gran Canària.
Va a veure en ell.
Exacte, efectivament, com bé heu dit, connectar amb John Travolta amb Anna Castillo a Gran Canària per setembre, i va haver aquest rodatge de Black Tides. En Álvaro Amell estava d'actor fent de grumete, com a mi m'agrada dir en castellà, i en Anna Castillo el va visitar a Gran Canària.
I ara no sabem si ha vingut a visitar-lo mentre...
Sí, perquè, clar, vam anar al vermut, per tant...
Correcte.
L'Álvaro Amell el tenim per aquí, i l'Anna Castillo torna a ser barcelonina.
També t'he dit, el rodatge a Gran Canària eren exteriors, el rodatge a Catalunya sobretot en interiors, en el parc audiovisual, és a plató, diguem. Llavors, no sé si l'Anna Castillo en aquest pla entrarà rodatge per veure què tal allà a Terrassa, que està en el cul del món, a més. Aquell parc audiovisual.
Ex-hospital del tòrax.
Sí,